Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Què tal, oients? Com esteu? Comencem un nou Revolució 4.0. Comencem amb un bon consell de l'escriptor i conferenciant americà Zig Ziglar. Preneu nota, sobretot els emprenedors. Si agrades a la gent, t'escoltaran, però si confien en tu, també hi voldran fer negocis. O sigui que ja ho sabeu. Arrenquem i ho fem, com sempre, amb tres motius d'avui per quedar-vos. Motiu número 1. Avui conversa amb dues periodistes esportives pioneres, la Danae Boronat i la Sònia Gelmà. Aquest any retransmeten els partits del Barça femení a la Champions. Parlarem de dones, periodisme, de dones i esports. Motiu número 2. El publicista Jordi Urbé ens parlarà d'un tema d'absoluta actualitat. El comiat del futbolista Gerard Piqué ha estat un bon treball de màrqueting i també comentarem els pròxims projectes professionals de Piqué. I motiu número 3. Acabarem el programa parlant del Festival Zoom de Televisió, que és a punt de començar a Igualada. Aquest any arriba a la 20a edició. La televisió ha canviat molt en 20 anys, però si el Festival Zoom continua és que s'han fet bé les coses. I avui coneixerem tots els detalls de l'edició d'aquest any i que ja us avanço que té molt bones sorpreses. Com sempre, oients, podeu participar a les xarxes socials. Ara sí, comencem a revolucionar-nos. Que el futbol femení no para de créixer ja no és cap sorpresa ni cap secret. La trajectòria espectacular del Barça femení hi té molt a veure. Omplir de gom a gom el Camp Nou en partits de futbol femení ha estat l'evidència que el futbol jugat per noies interessa. Aquesta temporada aquesta casa ha decidit retransmetre els partits que jugui el Barça femení a les Champions, a l'app i web de la ràdio. I avui volem parlar amb una de les periodistes que lidera aquesta gran iniciativa, la Danae Boronat, narradora dels partits. Les dues, la Sònia Gelmà, directora també de la transmissió, són un dream team damunt de la gespa i dream team davant dels micròfons. Bona nit, Danae Boronat, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bona nit.
Gràcies per ser avui al Revolució. La Sònia Gelmà també havia de ser en aquesta entrevista, però és de viatge a Qatar i no ha pogut ser-hi, però estem amb la Danae. Comencem amb una cançó de Queen molt lligada al futbol i perquè sabem que la Danae és molt fan de Queen, no? És així?
Sí, m'agrada tot de Queen.
Molt bé. Escolta, les dues esteu ara ja amb aquesta retransmissió. Com ha estat aquesta notícia per tu? Suposo que molt contenta.
Sí, tant. Sobretot responsabilitzada, no? Al final és un repte. És una cosa que no havia fet mai, el retransmetre futbol en català, que sí que és la meva llengua materna, però el llenguatge del futbol al final jo hi estava molt més acostumada en castellà, que és com ho venia treballant des de fa molts anys, i sobretot responsabilitzada amb això, perquè per l'aposta, no?, que ha fet la casa i perquè hem fet un equip molt maco i perquè tot funcioni, tot rulli, i la veritat és que estem molt contentes de com han anat els dos primers partits i, evidentment, estem al rodatge, no? Hem d'anar aprenent, coneixent-nos, millorant, però ja ho estem gaudint moltíssim.
La TDG a Catalunya Ràdio.
Compte amb això a la línia, fa la centrada i el gol del Barça. Minut, no arriba el minut 1 de partit. 57 segons per veure el primer gol de la Champions League.
Aquesta és la veu de la Danae cantant. El primer gol, el primer minut, va ser debutar i anar per feina, no? Debutar amb un 9-0 no està malament, no, Danae?
Sí, sort que la veu va aguantar, que jo patia a Xandall, perquè 9 gols, ostres, dius, mira, em va bé per agafar rodatge, no?, per aprendre'n i per acostumar-m'hi abans. Va ser impressionant, veritat, el 9-0 de la primera jornada, perquè a més ja tens els nervis i aquella cosa del primer dia, i després va ser tot fantàstic, no?, una festa. Quan passen coses i hi ha gols, és tot molt més entretingut, més divertit, i ho vam gaudir moltíssim, la veritat.
Molt bé. Per tant, fer una bona valoració d'aquestes primeres transmissions. Recordem que la Danae ha passat per ràdios, televisions, també ara podem escoltar els partits del Barça femení, de Champions, també veure el 33 els divendres, el programa 11. I,
clar, Esport 3.
Esport 3, eh? Quan es fan aquestes retransmissions, quan l'equip omple el Camp Nou, vol dir que el futbol femení realment interessa i que ja no serà una moda, no? Danae, no ha de ser una moda.
Bé, jo crec que no és una moda, el que passa que evidentment encara s'estan fent moltes passes, és a dir, això s'ha de consolidar, no? Aquest boom que ha patit bastant encapçalat pel Barça, jo crec per la visibilitat que li ha donat el Barça la temporada passada jugant al Camp Nou i per l'aposta, no? Per la inversió que ha fet el Barça econòmica i que ha fet que arribi a ser doncs, campió d'Europa i que siguin les millors, que siguin referents, doncs sí que ha fet que de sobte s'hagi posat el focus. Però crec que encara queda moltíssim, no? Per consolidar, per fer una base forta i per a partir d'aquí continuar creixent i que hi hagi més adeptes al futbol femení, que tots aquells que encara diuen, uf, quina mandra, el futbol femení, jo passo, doncs que mica en mica vagin enxufant-se i vagin pujant al carro, no? Perquè, evidentment, és igual d'entretingut, igual de divertit i jo crec que la gent ho ha vist, la gent ja ho està vivint així, no? Amb aquesta emoció. És que és futbol, tot és futbol.
Clar. Danae, tu a més vas escriure un llibre de títol claríssim, eh? No les llames xiques, llama les futbolistes, no? Encara hi ha un punt de condescendència, no? A l'hora de parlar de futbol jugat sí. Per dones.
Sí, totalment. És així. Al final, des del món del periodisme, crec que tenim una responsabilitat i jo crec que hi ha encara, doncs, això, molts homes que quan han hagut de començar a parlar d'elles, no ho han fet amb tot el respecte o de la mateixa manera que informarien dels homes, no? Crec que és adonar-se molt de quin llenguatge estàs fent servir per presentar-les igual que els homes, no? Si ells són herois, doncs ells potser també ho són, no? Si ells són homes, doncs elles són dones i intentar fer servir, doncs això, un llenguatge acurat que expliqui aquesta realitat i que no hi hagi aquest punt de paternalisme i de condescendència que encara sento a molts mitjans, no?
Danae, jo crec que també segur que també penses tu que el gran canvi arribarà el dia que una dona sigui la veu principal d'un partit del Barça masculí. Quan creus que això serà possible?
Bé, ja, ara mateix ja hi ha dues narradores que estan narrant partits de primera divisió masculina, ara mateix a la Lliga de Primera Divisió. Per tant, ja hem trencat una barrera que semblava fins fa 3 anys, quan jo anava a aquell primer partit de futbol masculí el 2019, és una barrera que semblava insuperable per totes les dones. I ja l'hem trencat, no? Per tant, estem una mica més a prop, perquè al final el Barça no és el final de tot, no? Sinó que per mi que ja hi hagi dones narrant a primera divisió i que les pugui sentir tothom, doncs ja és un gran pas. Així que, mica en mica anem donant passes. I crec que hem trencat una que semblava un tabú insuperable.
Clar. A tu t'agradaria narrar partits de primera?
Sí, clar, evidentment. Sí. El que li agrada l'emoció, transmetre l'emoció de l'esport en directe, és igual que siguin homes, dones, que sigui handbol, futbol, o, evidentment, si ets especialista en un esport, és molt millor, no? Perquè sabràs explicar-ho millor. Però el sexe és absolutament igual i per sort crec que la gent s'està adonant, ja s'ha adonat que no hi ha diferències en què et transmeti un partit un home o faci una dona. L'única diferència clar. És el to de veu, no?
Clar.
Els més.
Clar que sí. Si et dic la data d'Anae Boronat de 12 de maig del 2019, et diu alguna cosa aquesta data?
Sí, és aquest partit que comentàvem, no? El primer que vaig transmetre d'un equip masculí, de primera divisió masculina, i que no té cap altre mèrit més que simplement que tothom va conèixer una realitat, que era això, que cap dona havia narrat a l'estat espanyol, en castellà i a primera divisió, en televisió, un partit del màxim nivell. I llavors, a partir de que es coneix una realitat, es pot començar a canviar, no? Allò va fer que molta gent se sorprengués, que hi hagués un debat, que se'n comencés a parlar, i per això, 3 anys després, hi ha moltes més dones narradores. Així que aquest és el punt important, no?, del que va passar aquell dia, al final.
La centrada de Mapi León! Ochoala! No ha pogut rematar bé el xut i el gol! Aitana, bon matí! Quines ganes teníem de veure't, Aitana!
Dana, sempre has tingut clar que volies fer periodisme esportiu?
Sí, sí, sí. No he fet res més a la meva vida. Des dels 17 anys que vaig entrar en una ràdio de barri, a Tarragona, a Ràdio Sant Pere i Sant Pau, sempre el vaig gaudir, vaig tenir la sort de poder-ho fer des de l'inici i, tot i que evidentment tinc altres interessos, gaudeixo molt i des de petita ho deia, no? Com no ser periodista i com que l'esport ha viscut sempre al voltant meu o mi mateixa, doncs ha estat una cosa natural per mi.
Clar. Recordes la primera notícia que vas donar, Dana M?
No, què va, no de cap manera. No, tinc una pèssima memòria. El primer que vaig fer és anar al nou estadi de Tarragona a entrevistar la gent a la grada. Què, com veus el partit? Què, com va? Això és el primer que vaig fer, amb 17 anys.
Molt bé. Escolta, i les xarxes socials, tu que també ets molt present a les xarxes socials, és més fàcil, em diries, fer periodisme o és el contrari? Creus que les xarxes socials ajuden a la professió del periodisme?
Depèn. Jo crec que depèn de quina importància i de quin ús li donem a les xarxes. No? A mi m'agrada, crec que s'ha d'estar molt atent al que hi ha a les xarxes i a atendre els seguidors, no?, que pots tenir a través de xarxes, però sense tornar-nos bojos, no? Per fer periodisme, per això que dius. És a dir, utilitzem-ho, però utilitzem-ho bé i no ens desviem, no? Perquè tot el que passa o es diu a les xarxes no és ben bé la realitat, és només una part de la realitat, no? Així que totalment a favor, cuidem les xarxes i, a més, els nous llenguatges, no?, que hi ha ara mateix en Twitch o en YouTube, però amb compte, sempre entenent que el periodisme l'han de fer els periodistes, no?, que tenen, se suposa, un criteri i una formació, i que a les xarxes es poden fer moltes coses i molt ben fetes. Jo no en tinc cap dubte d'això, que s'han d'aprofitar la força, la immediatesa, el feedback que tens, però sempre passant un filtre de qualitat, no?
M'expulsa, sí.
Tu no te cagaste en su madre.
Yo no dije nada y él me expulsa.
Vale.
¿Vale? Entonces...
El acta miente.
No miente el acta. Te explico cómo fue, hombre.
Vale, yo es que no soy futbolista, puedo decir
lo
que quiera.
Pero a mí lo que me sorprende es que me expulsa por eso. O sea, yo en ese momento no lo he insultado, ni lo insulté después, pero...
Gerard Piqué, es que conversant amb Ibai Llanos, ara els futbolistes també tenen els seus canals, fan Twitch, pengen fotografies a Instagram, ara tenen 24 hores per transmetre els missatges que volen i sense intermediaris. Com ho viviu els periodistes? No? Els futbolistes són més accessibles que els futbolistes? No sé si passa que les dones són molt més accessibles. Què us sembla, no?, aquest món digital també i també, no?, aquestes noves maneres de parlar del futbol?
Jo crec que està bé perquè el Gerard Piqué ens permet veure'l parlar amb naturalitat, totalment relaxat, no? Crec que això és útil, està bé, és interessant que els jugadors s'expressin d'aquesta manera a través dels canals que ells triïn, no?, que ells vulguin. Però crec que això no pot excloure la feina periodística, no? És a dir, l'Ibai Llanos és fantàstic, però no és periodista, no? Per tant, farà un tipus de preguntes, una sèrie de comentaris i al final que no són periodístics. A mi m'agrada veure aquesta versió de Gerard Piqué d'altres jugadors que es mostren desinhibits, naturals, que parlen pràcticament de tot sense problema. Però crec que al final l'obligació del periodista és tenir tota la informació per anar a buscar si el protagonista ens està dient la veritat en tot o no, o ens està amagant algunes coses, o ens està donant el missatge només que a ell li interessa, no? I això, evidentment, no li pots demanar, doncs, a un streamer, a un Ibai Llanos, que el que vol és estar bé amb aquest personatge, és seguir-lo tenint, és tenir bona relació amb ell i bon rotllo, perquè, a més, tenen interessos comuns. Així que, fantàstic, els nous llenguatges. Ara també Luis Enrique, el jugador espanyol, ha dit que farà streaming en directe durant el Mundial. Chapó, fantàstic, que responguin els aficionats en directe i de manera, doncs, això, clara i transparent. Però crec que la feina periodística és una altra i que també se li ha de donar valor, no? Que sembla que se l'està menystenint una mica i això crec que també té un punt de perillós.
Ja que sí. Doncs escolta, Dana, hem d'anar acabant l'entrevista. Si et sembla, passes el test digital del Revolució ràpidament. La veu del futbol amb la Sònia Gelmà, de les dones del futbol a Catalunya Ràdio. I si et sembla, acabem amb aquest test.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp.
WhatsApp, ara mateix. De fet, et diria que ara m'està molestant una mica quan em truquen directament. No ho trobo bé.
Molt bé. Doncs ara són preguntes curtes. Seguim amb les següents.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Mira, sóc bastant radical amb això. I ara que el grup ha fet la seva funció, pum, els elimino. Però així fixes, en dec tenir, no ho sé, entre 5 i 10.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Cap. Això ho faig cada dia perquè no suporto tenir correus sense contestar.
Dues apps indispensables per tu?
Doncs Instagram, et diria, i la del temps.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Ara mateix, Love on the Brain, de Rihanna, des de fa temps.
Aquesta. You love when I fall apart, so you can put me together and throw me against the wall. Molt bé, seguim més preguntes.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Instagram, sens dubte. Facebook fa anys que ja no el faig servir i Twitter cada vegada em fa més ràbia.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Massa hores. No ho sé. Crec que a vegades el mòbil m'avisa de que m'estic passant.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
El més estrany que he comprat per internet, doncs potser aparells de fer exercici a casa que després no he fet servir.
Acaba la frase. El món digital...
El món digital m'encanta, però de vegades em supera.
Molt bé. Per cert, recordem, el proper partit d'Anae, quan serà?
Doncs 24 de novembre, dijous, vinent al Camp Nou, Barça-Bayern de Múnich, tornarem a viure, crec, una tarda espectacular i ho explicarem tot a la TDG.
Molt bé, TDG, Danae Boronat, Sònia Gelmà, avui volíem conèixer una mica més a aquestes dones periodistes, companyes de Catalunya Ràdio, que estan també fent història, no? Retransmetre aquests partits que juga el Barça femení a la Champions a l'app i web de la ràdio, dones revolucionàries, i volíem que fossin el Revolució 4.0. Gràcies, una abraçada, Danae.
Adéu, gràcies a tots. Y dígase que piquin. Això és per Catalunya, maleteo, però chillin. Posant el cul a terra i el cubat en equilibri. Libri. Això és per Catalunya, maleteo, però chillin.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Orbea.
Fa uns dies el futbolista, o més ben dit l'exfutbolista Gerard Piqué, va revolucionar l'actualitat amb l'anunci que retirava. Avui volem comentar aquesta notícia, també un nou projecte professional, però no des del punt de vista esportiu, sinó des d'un altre punt de vista molt interessant, també des del màrqueting. No fue culpa tuya ni tampoco mía. Para la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía. Avui parlarem amb Jordi Urbea, vicepresident de Gilvia Espanya i CEO de Gilvia Barcelona. Bona nit, què tal?
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé. Sí.
Ara sentíem aquestes dones periodistes parlant del futbol femení, cada vegada també té més espectadors, més oients. Tu creus que, Jordi, hi haurà marques interessades en el futbol femení?
Jo crec que hi haurà marques interessades en el futbol femení. Jo crec que seran marques que apostaran d'una forma honesta. El que tinc que mesurar encara, perquè encara tot just està arrencant aquí a Espanya, és quin serà la volumètrica de la publicitat que arribaran a consumir aquest tipus de producte, no? Que en aquest cas és l'esport femení, no? Sempre hi ha aquesta dubte de si lograrà obtenir les mateixes xifres d'esponsoritzacions i de campanyes que pot ser el futbol masculí. Però, bueno, en tot cas, és un tema que tot just arrenca. Jo crec que hi ha una gran aposta per les marques. Jo crec que serà cada cop més interessant, no?
Important, que també es pugui radiar aquests partits, no? I seguir també aquest futbol tan potent que estan fent,
Jo crec que és la clau, perquè si no el comencem a donar a conèixer i a normalitzar-ho d'una forma molt clau, és difícil que hi pugui haver gent que s'hi enganxi, no? De petits, els que miràvem el futbol, doncs veiem aquell partit de blanc i negre i el seguíem de forma tranquil·la, no? Clar, amb els anys han anat vint molts més esports i també els nanos poden triar amb molta més varietat, nois i noies, no? Per tant, jo crec que el futbol femení creixerà molt ràpidament, i anem a veure fins on serà el seu topall de creixement en els propers anys.
Molt bé. Avui centrem la secció del Jordi en una qüestió que ha estat notícia, com us deia, de portada de molts mitjans, l'adéu de Gerard Piqué, del Barça i del futbol en general.
Culers, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res, però vull ser jo el que us parli de mi.
Va ser una bona estratègia de comiat, Jordi?
Home, jo crec que ho va fer-ho molt, molt bé. Aquest noi, el Gerard, d'entrada és un nano que sap comunicar molt bé. I això és un avantatge competitiu versus els altres jugadors de futbol, que molts d'ells tenen grans problemes de comunicació. Ell sap comunicar molt bé, sap quin és el seu moment, i a més sap fer-ho amb la manera més correcta i més idònia per arribar a adreçar els missatges que ell volia. Ell aquest vídeo no el va fer allò corre cuit al cap de setmana que lo voy a montar ràpidament.
No ha transcendit la productora, no?, que el va fer.
Bueno, jo crec que deu ser la seva
pròpia empresa.
Jo crec que la seva pròpia empresa. I jo crec que té prou gent interessant allà dintre com per poder remuntar. I jo crec que el guió el va pensar molt bé ell, perquè ell sabia què és el que volia dir, quan ho volia dir, de la manera que volia dir-ho, empleava molt bé els tons. Tu que domines el tema de comunicació, sí. Ell movia molt bé el to de la veu quan tocava, aquell punt de pausa quan corresponia donar aquell missatge bo. Jo crec que és un personatge que ho fa francament bé, és un tio que s'hi pot dedicar molt bé això sense cap tipus de problemes.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. Passaré a ser un culer més. Animaré l'equip i transmetré l'amor pel Barça als meus fills, tal com la meva família ho va fer amb mi. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré.
Tornaré. Una bona estratègia publicitària, eh? Tothom sap, doncs, que Gerard Piqué en un futur es vol presentar com a president del Futbol Club Barcelona i deixar ja feta la campanya. Està molt bé, no, Jordi? Això, tu que et dediques al màrqueting?
Això es diu fer el teaser, no? Que és aquella campanya que crees les expectatives i, a més, ha creat un clima important. Però si et fixes en aquest tall, que és molt curiós que hagueu triat aquest tall, és un tall en el que demostra que hi ha un espai entre el que comença a dir, hi ha un espai i torna a haver-hi el missatge. O sigui, va gravar-ho en un dia amb una determinada veu, i els que ens dediquem a això, doncs hem notat que el tall del mig no està gravat al mateix moment perquè té diferent to de veu i diferent de veu. És a dir, si no ho graves al mateix moment, tu saps molt bé...
Que canvia el to de veu, perquè cada dia no tenim el mateix. Sí.
No tenim el mateix. I llavors aquí es nota clarament que hi havia un espai dient, bueno, el dia que decideixi plegar, doncs posaré quin és el meu darrer partit, no? I en aquest cas va dir que aquest dissabte era el seu darrer partit i és una veu totalment diferent i molt curiós que ho hagi fet així, no?
I que tornarà.
Bueno, tornarà, fixa't, és una gran campanya, perquè ell deixa el missatge que ell adreça és un missatge que no va dedicat als culers. Fixa't que no dedica ni un minut a parlar dels seus èxits professionals. No dedica ni un minut a imatges de futbol, ni un minut de partits. És imatges d'ell de jovenet, sentint que res més volia jugar al Barça.
Vídeo emocional.
Bueno, inclús diu aquella frase preciosa que diu, escolta, jo no volia jugar a futbol, jo volia jugar al Barça. No, és una cosa molt, molt bèstia, no? De dir, escolta, jo no qualsevol club, jo vull jugar al Barça. I això, que segurament ho hem dit tots de petits, ell ho va assolir-ho. I ell s'adreça perfectament en el soci, en el culeret de la tribuna, que diu, ei, aquest serà el meu president, i a més ho farà bé, i a més ho sap fer-ho, etc. I a més és empresari, és llest, i a més ho feia bé, no? Doncs clar, jo crec que el Gerard, sens dubte, és un personatge que si el dia de demà ho vol fer-ho, ho farà i ho farà molt bé.
Clar que sí.
Guanyar les eleccions és una altra cosa, ja saps que això és, al final s'ho va fer. Però home, diguéssim que ho ha encarat, ja ho ha deixat ben encaradet.
Molt bé, veurem què passa. Com sempre, el temps posa les coses al seu lloc. I un cop retirat, doncs comença una nova vida enfocada cap a noves activitats. Què hi ha darrere el nou projecte que recordem? És una competició que es diu Kings League. Està Gerard Piqué ja vinculat, es dedica a aquests negocis i tu volies parlar, no? Perquè a vegades els futbolistes que retiren, doncs a vegades deixen un forat, però Piqué ja ha anunciat aquest nou projecte professional. En què consisteix?
Mira, jo crec que el Gerard ja ha demostrat en els darrers anys que ell ja tenia inquietuds professionals pensant en quan el dia després, no? Els futbolistes, el gran problema que tenen normalment és què passa el dia després, no?
Clar.
Molts d'ells, malauradament, doncs acaben una mica enredats i desmanegats, anem a dir-ho així. Però en el cas del Gerard ja feia temps, ja tenia una empresa, ja havia fet els seus primers pinitos amb empreses de videojocs, etcètera, etcètera. I ara que ha trobat un partner i un aliat tremendament bo, com és el cas de l'Ibai Llanos, doncs els dos estan constantment intentant empescar-ne una de noves, no? I jo sempre explico aquell concurs dels globus, no?, que van organitzar, mai m'hagués imaginat que podia haver-hi tanta gent seguint una cosa tan, anem a dir...
Surrealista.
Surrealista. Sí. Gràcies per buscar-me l'adjectiu. I llavors ell va ser capaç de manegar aquest invent, no? Però clar, de cop i volta, ell fa una observació molt interessant, que és a dir, la gent jove avui en dia no es mira un partit de 90 minuts. I és una realitat com una casa de pagès. Perquè, a més, avui en dia els partits són una mica ensupits, eh? Vull dir, hi ha per regla general. Llavors, clar, un nano està passant-se 90 minuts davant d'una tele veient un partit ensúpit, què passa? Està tuitejant, està mirant tuits, està fent tres coses alhora mentre veu el partit. A mi em posa molt nerviós quan venen els fills dels amics del meu fill de casa.
Perquè no estan quiets, atents, mirant
el
partit.
No estan pendents del partit. Jo estic allà pendents de com es belluguen els jugadors, a més, i ells estan tuitejant, parlant entre ells, i dic, escolta, cardeu el camp, marxeu de casa i deixeu-me en pau veure el partit, perquè necessito veure'l. Llavors, però clar, ell agafa això, que és un insight, un problema molt greu, i diu, escolta, anem a inventar-nos una cosa. I com que això tocar els estaments futbolístics perquè canvien això és molt difícil, diu, escolta, m'ho invento. I s'inventa una cosa nova que es diu King Leagues i diu, escolta, anem a crear aquí uns quants equips liderats per gent famosa, per gent del món del streamer, i a partir d'aquí...
Tot això virtual, perquè ens entenguin els oients, és una mena de futbol virtual.
No. Hi haurà equips físics...
Hi haurà equips físics, també.
Que jugaran una lliga física i que competiran en partits físics. El que passa és que ell s'inventa una cosa molt bona, que diu, escolta, jo buscaré jugadors que els hi pagaré un sou. Jo els draftejaré com si fos això és la NBA o la NFL, i per tant, draftejarem els jugadors. I a més, tindrem unes wildcards, unes invitacions, perquè de tant en quant puguem convidar famosos que puguin vindre a jugar amb nosaltres, i d'aquesta forma crearem coses interessants. Imagina't tu, el cap de setmana aquest, amb l'equip de l'Ibai Llanos, vendrà a jugar un jugador que s'acabi d'artear, el propi Gerard. Vindrà a jugar el Gerard Piqué, aquell partit, i serà el central de l'equip titular. Doncs això generarà soroll, fressa tota la setmana, i a més, ell ho vol fer-ho molt divertit, que és barrejant aquest món del talent show i d'aquest món del gran hermano, que és microfonar tots els jugadors, microfonar els vestidaris, ficar càmeres als vestidors, ficar càmeres mentre es discuteixen els jugadors, mentre es parla l'entrenador.
Per tant, jugarà a esportistes i altres que no seran esportistes.
Podria ser.
Però serà una mica partit de costellada, no? Serà un partit com divertit de veure, no?
Aquest serà el gran repte. Jo crec que buscaràs una nova forma de traure el futbol. Possiblement al principi...
Vol canviar el futbol, ell.
Sí. Jo crec que ell al principi buscarà crear noves normes, girar el futbol d'una forma diferent, intentarà buscar de crear algunes coses que la gent li generi simpatia, ara així una mica més amb gent divertida, etcètera.
Perquè estarà coneguent o Iker Casillas en aquest projecte.
Són els que estan amb ell, en el que s'anomena que estaran amb ells. També hi ha grans streamers, està l'Ibai i d'altres. Però jo crec que aquell que busca realment és crear un nou, permetem l'expressió, una nova manera de fer el futbol que ell realment vol que acabi canviant el futbol.
I on es jugaria això? No ha quedat clar, no? A quin lloc són?
No marquen encara ni on es farà ni on es competirà, però sí, el que diuen és, escolta, jo buscaré jugadors, buscaré sponsors, els hi pagaré un sou i els seleccionaré, aquests jugadors, perquè formin part d'equips.
Es farà a Barcelona, això,
Això sembla ser que avui per avui apunta a Barcelona.
Una lliga de futbol, de 7 amb 12 equips participants es faria a Barcelona.
Sí.
12 jugadors,
Però, escolta,
futbolistes amateurs...
La paraula Barcelona, jo jo la ficaria, la qüestionaria, perquè podria ser que hi hagi un equip a Madrid i un altre a València i un altre no sé on, perquè suposo que a mesura que tinguin més capacitat d'influència i a més arribada a més llocs i les marques s'involucrin, ells ho faran. Aquí el punt clau és saber si això aconseguirà atraure suficientment a les marques perquè aquestes marques inverteixin calés en aquest tipus de projecte, o fins i tot perquè no pot ser l'embrió d'un canvi de la manera de veure el futbol del futur, no?
Perquè aquí els partits no duraran 90 minuts.
No, i això ja ho
durarien,
tenim. El temps que determinin, però en tot
10,
cas...
10, 15, 20, 30...
Però fixa't,
tu t'ho miraries, eh?
Jo crec que...
I hi haurà marques que voldran...
Jo, sobretot, hi haurà un segment de la població que s'ho mirarà, que és la gent jove.
Al principi, per curiositat, tothom.
Tothom per curiositat, però jo crec que la gent jove, sobretot, perquè a més tindrà aquests atractors, aquesta gent que pot atraure clarament el seu consum, jo crec que lograrem que la gent jove hi participi de forma molt activa, no?
I expliquem als oients, perquè jo crec que molta gent no li ha quedat clar, eh? Això que vol fer el Gerard, és a dir, tu mateix, oient, podries formar part de la Lliga, sí, i ser un dels futbolistes, sí, i et pagarien, eh? O jo, sí, tu, Urbea, o jo, sí, bé, no sé si ja poden participar dones, encara. Ara em paguen un sou.
No ho diuen,
i puc ser futbolista?
Sí, un futbolista professional, que series com un streamer, per dir-ho d'alguna forma, en el que participaries en un equip, se't pagaria un sou, tu tindries els teus entrenaments i tindries els teus partits, per tant, les teves participacions actives. Què farien? Aquí, aquests capitans dels equips seleccionarien aquesta gent, formarien l'equip, l'entrenarien i el prepararien, i amb els diners dels sponsors pagarien els sous per poder tenir el màxim d'audiència possible. Però cuidado, estic convençut que tindrien grans audiències i que moltes marques hi voldran participar-hi. Altra cosa és que tu es posiguis a la qualitat futbolística d'aquests partits és alta o baixa.
Clar.
La qualitat del nivell futbolístic d'això serà bona o dolenta. Aquí jo crec que no hi entrarem. Jo crec que hi haurà tant de...
De xou, no?
El
que es compraràs és el xou, no?
Bé, jo no sé si és... Mira, jo tinc...
Tu miraràs com a xou, perquè és com que no seran del tot professionals,
jo,
no?
Jo crec que sí, però fixa't, jo crec que el que busca el Gerard, penso, és que algunes d'aquestes noves regles que ell proposarà o proposaran que es facin aquí dintre, perquè no el dia de demà puguin ser regles que acabin arribant al món del futbol, no?
I clar, aquestes coses... Però bé, canviar normatives costa molt, Jordi?
Bueno, jo...
Mai se sap.
Mira, jo crec que...
Igual que la Constitució es pot obrir, també es pot obrir altres coses i altres normatives,
això
eh?
Això és complicat. Bueno, no sé si és més complicat o no. Però bueno, en tot cas sí que s'hauria de fer, sí que s'hauria de fer. Però mira, jo penso, el Gerard proposava cosetes molt divertides, proposava en alguna de les coses que he llegit, Per exemple, si un partit acaba empatat, com es resol. I ell deia, doncs mira, doncs que cada minut que passi la pròrroga, es va eliminant un jugador per equip. I ja te'n queden 9, te'n queden 8, te'n queden 7, te'n queden 6, te'n queden 5, i tenim aquí un lío del 15, no? Llavors, al final, serien coses noves que podíem aplicar en altres llocs.
Quins serien per tu els altres punts a favor d'aquest projecte? La comunicació, la publicitat, tu hi veus potencial.
Claríssim.
I està pensat, no?, aquest últim detall, no?
Mira, jo crec que té una possibilitat molt gran a partir el moment que els que hi participaran són grans atractors de gent i, per tant, tenen grans seguidors. De cop i volta organitzes una lliga en la que solament ells comencen a explicar què és el que passarà, ja hi haurà un gran seguiment. I si, a més, li fiques salses d'afegir-li personatges o esportistes d'elit o retirats...
O actors, segur que acabaran apareixent també actors...
O cantants...
O el que sigui.
Jo no, com que no ho ha concretat encara més enllà d'explicar algunes cosetes per anar-li donant pinzellades, jo crec que això serà el que donarà...
Ara m'imagino fins i tot un programa de televisió d'això a Netflix, per què no?
No, és que serà segur... Jo estic convençut que hi haurà una gran sinergia amb tot el món de les OTTs, i per tant jo crec que a la llarga és un tema de subscripció i a la llarga és un tema de consum diferent.
Com a expert en màrqueting, Jordi Urbea, ja has detectat un punt feble, el projecte? Té coses a millorar?
Home, jo crec que el punt feble és el tema esportiu, no? Clar, si al final això acaba sent molt de show i poc d'esport, al final la gent, jo crec que s'hi afegirà més per la part de la diversió que no per la part pura esportiva, clar, no? Però bé, aquest risc ja veurem si passarà o no, i ja veurem, perquè potser el nivell d'esportistes que s'hi volen apuntar-hi i s'hi volen sumar-hi és extraordinari, ens sorprenen tots nosaltres.
Clar. Per tant, pot ser que ho veiem una plataforma, o fins i tot, perquè no, Gerard Piqué, creïn la pròpia plataforma, perquè se sap i es vegi, no?, aquests partits que comentes amb una pròpia plataforma.
Jo crec que la tindrà la seva pròpia, i si no, vendrà els drets a una tercera i obtindrà grans beneficis amb això.
Doncs Jordi, més que de Piqué, avui has fet d'Iniesta, tot un recital de joc, com deia Don Andrés, màgia i talent, ell el camp i tu davant del micròfon. Gràcies, Jordi Urbea. Ens retrobem ben aviat.
Gràcies per les paraules. Vinga, una abraçada. Adéu.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
I tanquem el programa d'avui amb un tema que ens fa molta il·lusió per diferents motius. Anna Cervera, què tal? Bona nit.
Bona nit, Xantal.
L'Anna Cervera és productora del Revolució i ja sabeu que aquí parlem d'emprenedoria, però és que, a més, la gent del Revolució, doncs, prediquem amb l'exemple, eh? Prediquem amb l'exemple. L'Anna, a més de ser part de l'equip del programa, també és codirectora del Zoom, Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya, que arriba, atenció, als 20 anys. Moltes felicitats per la feina, una xifra important, Anna. I 20 anys mirant endavant, no? És el lema d'aquest any del Zoom. Per qui no ho conegui, què és el que passarà?
Bé, el Zoom és el Festival de Continguts Audiovisuals de Catalunya. És un esdeveniment que és un aparador que mostra els continguts audiovisuals de qualitat, que fa una tria de tot allò que d'aquesta oceà de continguts que hi ha. Nosaltres seleccionem el que creiem que té un segell de qualitat, ho mostrem i li donem visibilitat i un reconeixement amb uns premis Zoom que otorga un jurat professional.
Molt bé. A més, ara en parlarem, tenim un d'aquests membres del jurat, és una institució de l'audiovisual, Jaume Santacana, és membre del jurat d'aquests Premis Zoom des de fa molts anys, i deia, una institució de l'audiovisual català, productor, creatiu, directiu, crec que ha fet tots els papers de l'AUCA, oi que sí? Bona nit.
Bona nit. Bé, no sé si tots els papers, però uns quants sí, però amb això l'edat hi ajuda molt, eh?
Em diries que a Catalunya sempre hi ha bon talent audiovisual?
A Catalunya sempre hi ha hagut, de sempre, molt terreny abonat per l'audiovisual, però és que abans també hi era pel guionatge o per l'escriptura o pel teatre o per una sèrie de coses. Catalunya té talent habitualment.
Molt bé. L'any 2003 anàveu a crear ja amb el Jordi Comelles la primera edició. Com recordes els inicis? Perquè la televisió ha canviat molt en 20 anys. Ara els continguts no només estan a la televisió, sinó a plataformes audiovisuals, a les xarxes socials. Tenim contingut audiovisual per tot arreu.
Sí, sí, és això. Jo crec que per aquest motiu el Festival Zoom ha arribat als 20 anys perquè la producció de continguts no ha parat de créixer. Vam començar el 2003 sent una mostra de telefilms, que el Jaume ho sap molt bé perquè estava en producció a la tele. Bueno, TV3 era un moment de moltíssima producció de TV movies, de la ficció per televisió, i hi havia doncs, un forat com a festival, com a esdeveniment, per mostrar aquests continguts, no? Per mostrar la ficció per televisió. Al principi recordo quan anàvem pels despatxos que ens miraven molt raro, com deia, un festival de TV movies, en sèrio, a Igualada, i era com molt estrany per tothom, i va ser un inici una mica tímid. Recordo els meus pares i quatre més, diguéssim, però la producció, l'evolució ha anat creixent, després va venir tot el boom de les sèries americanes i el festival ha estat molt al cas de com ha anat evolucionant el sector, i el festival també ho ha fet fins al punt doncs, que hem inclòs doncs, fa uns anys categories més enllà de la ficció, no? Programes d'entreteniment, de culturals, d'informatius, d'esports, i fins i tot l'any passat vam incloure els videojocs, que també considerant el videojoc com un contingut audiovisual, i se li dona doncs, també aquesta visibilitat.
Què afegiries, Jaume?
No, jo el que recordo és exactament els primers anys, i concretament el primer i segon any, i trobo que va ser un encert absolut, a part d'un aspecte importantíssim, que era l'originalitat. No hi havia enlloc, que jo recordés, no hi havia enlloc ningú que se'n recordés del que se'n deien TV movies en anglès, o telefilms, també. És a dir, pel·lícules fetes per televisió, que és un gènere totalment diferent, encara que sembli mentida, del que és rodar cine per sales de cinema. Vull dir, és una altra mecànica, és una altra tècnica, i és curiós. I a mi em va semblar una magnífica oportunitat per ressaltar aquest fet, no?
Uh-huh. El Zoom començarà dimarts que ve, durarà fins dissabte. Anna, què destacaries de l'edició d'aquest any? Ens podeu dir també ja alguns guanyadors?
guanyadors, els que saben, són els guanyadors, els premis d'honor.
Els d'honor.
Aquests són els que saben, que és l'Antoni Bassas i Olga Viza.
Moltes felicitats.
Sí, és un honor que dos figures comunicadores de la televisió hagin acceptat el nostre humil homenatge des del festival i contents doncs, que puguin estar a recollir el premi presencial a Igualada. I de la programació, doncs bé, jo crec que totes les projeccions de la secció oficial de ficció són molt interessants. Estem també a plataforma, sent presencials a Igualada, però també estarem a Filmin amb moltes de les produccions, que es podrà veure tota la setmana, amb un corner del Festival Zoom a Filmin. I destacaria també les estrenes que podem mostrar, no? Que són aquest capítol inèdit de Crims, que ara s'està emetent per TV3.
Capítol inèdit de Crims,
sí,
eh?
Sí, el veurem en pantalla gran, que això és una experiència que el públic agraeix molt, doncs veure en pantalla gran un cinema doncs, amb qualitat d'última tecnologia al cinema Ateneu d'Igualada, es podrà veure un capítol de Crims que es veurà per la setmana següent per la tele. Després també fem una experiència eufòria, l'hem anomenat, amb alguns dels protagonistes de l'anterior edició d'Eufòria i tenen l'audiència i els fans podran estar en contacte amb els seus ídols. No?
Heu reconegut, el Triquell, que és amic del programa i ha vingut al Revolució concursant d'Eufòria, no? Els programes Eufòria, com deies, i també Crims de TV3 aquest any tindran aquesta participació important del festival. Jaume, tu que has estat cap de programa de TV3 fa molts anys i que has dirigit programes molt importants com Persones Humanes i molts d'altres, ha canviat molt la televisió, no? De quan tu feies també televisió als inicis?
Bueno, la televisió com a televisió no ha canviat tant.
Els continguts, vull dir,
Si anava a dir la televisió, doncs, en cap de vàlvules, ara funcionen d'una altra manera. S'encén la tele més ràpid. No, els continguts és evident. I més encara que els continguts, més que els continguts, la forma de presentar aquests continguts perquè la gent els contempli o els vingui a veure o els disfruti. Vull dir, tot el tema, bàsicament, de xarxes socials i tot el tema de plataformes ha canviat radicalment l'aspecte que tenia abans tot el que era audiovisuals. I jo crec que per bé, perquè simplement com més coses hi hagin per poder seleccionar i disfrutar de molts continguts, doncs crec que és bo, crec que és positiu.
Mm-hmm. T'agrada la televisió que es fa, eh?
Bueno, hi ha coses que sí, hi ha coses que no.
Hi ha coses que sí.
A veure, hi ha coses que estan molt bé, realment, i també és normal en la quantitat tan grossa que es fa de continguts, és evident que hi ha un apartat per la mediocritat i un altre apartat per la banalitat més pura i dura. Però es fan programes molt bons, la veritat.
Clar. Com ens deies, Anna, Eufòria estarà present en aquest Festival Zoom en aquests 20 anys.
Sí, mostrarem unes imatges inèdites de la gravació del concert del Palau Sant Jordi.
Molt bé.
Un especial de Nadal que estan preparant, que s'emetrà per... un especial d'Eufòria per Nadal s'emetrà per TV3. Nosaltres tindrem una exclusiva, unes imatges d'aquest concert i, bé, una oportunitat, no?, pel públic acostar-se a veure'ls en directe, no?
Clar. Una pregunta, El Jaume Santacana, com a membre del jurat del Festival Zoom, clar, l'Anna ens explica les categories entreteniment, informatius, esports, cultura, ficció, videojocs, sabrem els guanyadors aviats. Què valoreu, no?, el jurat? Amb què us fixeu quan heu de valorar la producció per saber, doncs, qui ha de guanyar?
Bé, jo fa bastants anys que formo part, diguem-ne, i ara presideixo el jurat aquest de ficció, que està composat també per dues altres persones molt valuoses professionalment, com Lluís Arcarazo i Jesús Font, que són respectivament un dels millors guionistes del país i un bon director de sèries de televisió. Amb ells estem fent una feinada perquè estem visionant quantitats de pel·lícules. Per cert, el nivell és altíssim. Des del meu punt de vista és molt, molt alt. És a dir, et pot tocar alguna fava, diguem-ne, com el Tortell de Reis, però el normal és que siguin molt bones pel·lícules, que a més venen de bastants països, internacionalment funciona molt bé, i és una, allò que en diuen en castellà, una gozada visionar-los. I la veritat, d'altíssima qualitat, i això és perfecte.
Molt bé. Més coses, Anna, que passaran al Zoom. Recordem Igualada per celebrar aquests 20 anys, continguts que provenen de diversos països, que expliquem els països que provenen també.
Sí, ara ho deia el Jaume, no? Per sort, al llarg d'aquests anys, també vam començar sent festival una mostra europea, vam ampliar fronteres en aquest sentit, i sí, doncs tenim representació d'Hongria, de Taiwan, algun documental, d'Alemanya, de França, d'Itàlia, amb alguna coproducció amb Canadà. Llavors, sí, o sigui, diguéssim que mirem doncs, que sigui representatiu de diferents orígens, perquè la televisió i la ficció per televisió també explica molt bé, no sé, Jaume, si estàs d'acord, el que és la realitat del país. Sempre es busquen com temes doncs, o d'història del país o d'algun cas que hagi passat, no? Llavors, és una manera també de conèixer altres cultures.
Sí, és cert això que dius, i és una forma d'identificar altres tipus de cultures, de relacions, d'educació i de moltes coses. Però és curiós aquesta barreja que diem de bastants països i per mi, a mi em segueix sorprenent realment el nivell de qualitat que té. És a dir, el jurat del qual jo, diguem-ne, presideixo o formo part, no és gens fàcil deliberar sobre el premi que s'ha de donar a una determinada pel·lícula. És bastant complicat. I com que normalment no rebem suborns, que és el que això ens facilita, que ens facilitaria molt la labor, però es veu que no es pot, diguem-ne, que no està permès, doncs llavors és més complicat.
I tinc entès també, per exemple, Anna, que hi haurà lloc destacat per la cuina que es fa a la tele, sota el títol quins són els ingredients per fer un programa de cuina amb èxit o un programa, no?
Sí, això, bueno, és sempre organitzem activitats paral·leles, no?, a l'entorn dels continguts. Bé, hem vist, doncs hem detectat que tot el que té a veure amb les cuines, la restauració, està tenint molt èxit a la televisió, o diguem al revés, no? La televisió és un canal per difondre la gastronomia, i llavors creiem interessant doncs, fer aquesta trobada des dels punts de vista de directors del programa de cuines, director de programes del Joc de Cartes, amb uns cuiners que són l'Arnau París i la Gessamí, i serà doncs, bé, una xerrada per explicar una mica doncs, quins són això, no? Els ingredients per fer un bon programa de cuina i arribar a l'audiència, i tot això estarà moderat per la Ada Parellada, que també és una cuinera molt comunicadora.
I Jaume, va, digue'm per acabar, els ingredients d'un bon programa de televisió. Tu que portes molts anys al món audiovisual, per què funcionen? Alguns programes agraden més que d'altres, per què?
A vegades no se sap ben bé exactament, és a dir, hi ha programes en què d'entrada veuries que no portaran gran audiència o gran cosa, i és el contrari. Els ingredients són... Un és molt evident, un és el talent, no? Aquesta, o sigui, és el cervell dels guionistes, els que estructuren el programa, que es posen a funcionar. I l'altre, evidentment, és un element bàsic, que és la tècnica, la fotografia, la concepció general del programa, etc. Tot això. Cosa que es manifesta molt en aquestes TVMovies que hem dit ara, que sí que voldria dir, de totes maneres, que el festival que fa 20 anys, i me n'alegro molt i els felicito, perquè ha pogut fer 20 anys gràcies a aquesta renovació constant que ha fet de tot plegat. Això és molt important a dir-ho. I que jo particularment doncs és un festival que m'estimo molt.
Molt bé. Doncs escolta, sabrem els guanyadors i guanyadores aviat.
Sí, el 26 de novembre, la gala de Cloenda i lliurament de premis. Em sembla que han confirmat ja... Sí, perquè... Clar, hi ha molta expectativa. La gent dels programes tenen expectativa a veure pels
per
guanyar, premis,
per clar.
Guanyar, i perquè no hi ha altres, com dèiem, no? Altres esdeveniments que reconeixin aquests programes. I crec que tenim vora 200 professionals confirmats al Caminant de Barcelona, de la indústria. A Igualada, 26 de novembre, es podrà seguir per les televisions adherides a la xarxa de televisions locals en directe, i després es podrà veure també en diferit pel Canal 33.
Molt bé, doncs escolta, Jaume, Maiana, gràcies per haver vingut al Revolució a parlar d'aquest Zoom. 20 anys, això vol dir que s'ha fet bona feina, perquè una cosa dura vol dir que funciona molt bé, i per 20 anys més d'aquest festival
gràcies.
Zoom.
Gràcies. Molt bé.
Gràcies, una abraçada. Roma, Roma, Gaga, ulala, what's your bad romance? I avui volem parlar d'un tema d'estafes d'internet. La nostra companya de TV3, Rosa Talamàs, corresponsal de TV3 al Pirineu, ha estat víctima col·lateral d'una estafa amb criptomonedes més gran investigada fins ara a Europa, no? Li van suplantar el compte d'Instagram i el van utilitzar per estafar amb criptomonedes a dues veïnes de Puigcerdà. Encara no ha pogut recuperar el seu compte d'Instagram i volíem parlar amb ella. Rosa, com estàs?
Hola, Chantal, bon dia. Doncs bé, estic bé, sense Instagram, però bé.
Clar, expliquem el que està passant també a les xarxes socials en aquesta revolució digital, no? Què passa, què et va passar en el teu cas? Et van suplantar el compte d'Instagram i si es pot resoldre o no?
Exacte. Jo estava un dia treballant, fent un reportatge pel Telenotícies, i de cop m'arriba un missatge directe d'una persona que es feia passar per amic meu. Jo admeto que no sabia qui era, però em va parlar amb molta proximitat. I em va dir, hòstia, Rosa, em pots fer un favor? T'enviaré un link perquè el cliquis i d'aquesta manera tindré més seguidors a Instagram i seré influencer i tal. I jo, equivocadament, ara ho veig claríssim, equivocadíssimament, però perquè sempre m'agrada doncs, ajudar els companys, vaig dir, d'acord, digue'm el que vols que faci i ja clico, pensant que era una persona propera a mi. Uh-huh. Em va enviar un link i vaig clicar aquell link. I en el moment que clico un link, ja veig que em desapareix el meu Instagram, ja no tinc, ja no tinc accés a l'Instagram, ja no tinc cap mena de manera d'entrar-hi, perquè em suplanta l'identitat i, per tant, no tinc ni la contrasenya ni el mail vinculat a l'Instagram, no són pas els meus. De totes maneres, no rebo cap missatge ni rebo res demanant un rescat ni res, i simplement és que l'endemà, al cap de 24 hores, molts amics i coneguts em comencen a enviar un missatge dient, ostres, Rosa, això que estàs publicant a les stories d'Instagram és cert? I estava publicant, doncs, estava fent anuncis d'animar la gent a invertir en bitcoins perquè jo, hipotèticament el meu jo, havia dit que invertia 500 euros i s'havien transformat en 5.000 en qüestió de poques hores.
Clar, tu has denunciat aquests fets?
Sí.
I sí. Què t'han dit? Es pot trobar alguna manera de solucionar-ho?
Els Mossos van dir que era complicat, però perquè moltes vegades tot això venia, es veu, d'un perfil de Facebook, que probablement estava també suplantat, i que era complicat, però que era important denunciar la suplantació d'identitat i la revelació de secrets, em van dir. Vaig denunciar per aquests dos delictes, perquè, clar, de sobte aquella persona podia llegir els meus missatges privats i demés. Però sobretot ho vaig denunciar quan em vaig assabentar que una veïna meva del poble on visc hi havia caigut i l'havien estafat, perquè jo m'imaginava que aquest tipus de missatges ningú pensaria que els publicava jo, però bueno, no és així. Hi ha gent que veient que l'Instagram era el meu perfil va pensar que sí, i llavors aquesta persona, aquesta veïna en concret, ella parlava amb mi per Instagram, pel privat, i li responia el meu altre jo, i l'animava a dir que jo havia conegut una noia a Andorra que feia de broker i que ho feia molt bé i que els diners passaven de 500 en 5.000 i que m'animés, i jo la vaig estar animant, no? I aquesta persona va posar primer 500 euros, després va haver de posar 1.900, i anava posant diners fins que un moment ella es va com bloquejar i diu, Rosa, et sembla que vingui a casa teva i en parlem personalment? I en aquell moment la meu altre jo va deixar de contestar. És aquí on ella va sospitar que probablement estava sent víctima d'una estafa.
Clar.
I efectivament va ser així.
Per tant, volíem fer-nos ressò d'aquest tema d'aquesta estafa i parlarem a la revolució de ciberseguretat i convidarem a la Rosa i un altre expert. Gràcies, Rosa, per ser avui a la revolució. Espero que recuperis aviat el compte. T'ajudarem. Val?
Jo també. Gràcies, Chantal. Una abraçada.
Gràcies. Acabem el programa i ho fem amb una frase que té uns quants milers d'anys d'antiguitat, però que no ha perdut vigència. La va dir el filòsof grec Sòcrates, i és aquesta. El secret per canviar és que concentris tota la teva energia no a lluitar contra el que és vell, sinó a construir el que és nou. Recordeu que ens podeu sentir els dissabtes a l'app i web i els diumenges a les 10 a l'antena de Catalunya Ràdio. Una abraçada, gràcies!
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
De tu vida, déjate notar. matar. No llores si mama, no te des la espalda, que tú eres tu propia medicina. Escoge los disfraces, sé tu propio héroe, despliega las alas, reescríbele a tu cuento todas las palabras. Hasta las tantas, que no seas la mitad de nadie ni de nada. Date muchos besos, hazte el amor con la persona que más amas. Eres la reina y el rey de todas tus esquinas. Bríndate otra copa por tus éxitos y fracasos. Asómate al borde del abismo, crea tu estilo, salta la norma. Suéltate la melena, despeina la pena. Si eres el amor de tu vida, oye, valió la pena.